A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
Les 10 i 23 és hora de medicina comunitària. Aquest espai que fem en col·laboració amb els professionals i les professionals del CAP de Sitges, del Centre d'Atenció Primària de Sitges, en què parlem de salut, i avui més que mai, perquè dilluns 7 d'abril se celebra el Dia Mundial de la Salut, un dia en el que es mira de remarcar la importància de mantenir un benestar físic, un benestar mental i també, com no, un benestar social, perquè d'això també tracta molt això de medicina comunitària, que ja fa un parell de temporades que anem parlant. Avui ens acompanya aquí a l'estudi una de les metgesses del CAP, doctora, la Sandra Kerikati. Hola, Sandra, què tal? Bon dia.
Què tal? Bon dia, Carola.
Benvinguda. Què em deia? Fa un any i poc que estàs al CAP de Sitges.
Correcte.
T'has adaptat bé?
Sí, molt bé, molt bé. Estic molt contenta, sí.
Metge de capçalera, per tant, tot i que la Sandra té una llarga trajectòria professional, diguem que en l'entorn de la medicina laboral,
Sí, bueno, la veritat és que vaig començar sempre amb medicina comunitària,
sí.
Però els darrers anys sí que vaig dedicar-me a la medicina laboral i vaig fer màsters i coses d'aquestes de medicina laboral, mm-hmm. Però bueno, que al final és més o menys el mateix.
Sí, sempre... no hi ha gaires diferències.
No hi ha gaires diferències.
És a dir, quan un és metge tot arreu, no?
Sí, la veritat és que sí.
Allà on sigui, ja sigui un entorn laboral, un entorn d'atenció primària, un hospital, on sigui, no? Al final el fons, no? Diguem, és la medicina. Dilluns, el Dia Mundial de la Salut. En aquestes jornades, que sabem que són jornades doncs, que ens ajuden, entenc, i sobretot el sector, no? Ens ajuden a recordar, no?, aquells ítems, aquells paràmetres que de tant en tant se'ns obliden. No sé si encara des del Centre d'Atenció Primària, des del CAP, doctores, com és el teu cas, encara heu de recordar sovint que és important mantenir un bon estat de salut.
Bueno, és la feina nostra de cada dia, la veritat. No és que sigui un recordatori, uh-huh. És que la entrevista, normalment la entrevista que fem als pacients, als usuaris del servei, estan centrada sobretot en prevenció. És veritat que moltes vegades hem d'anar a curar, però això és perquè ha fallat la prevenció primària. Uh-huh. I practiquem, doncs, la prevenció secundària. I la prevenció secundària, doncs, no és la mateixa, no és tan fàcil. El que passa és que molta gent a vegades prefereix una pastillita per a millorar i és veritat que és necessària, normalment és necessària, però hi ha coses que es podrien prevenir.
I que moltes vegades passen per un esforç, no? Un treball del pacient, i aquí és un... de vegades, costa.
Bueno, depèn. Els pacients, si estan ben educats, en principi sí que responen bé. Jo inverteixo molt de temps a la consulta, uh-huh. En parlar d'això, de la prevenció, i normalment em dona resultats. Venen després i em diuen, Sandra, és que he millorat molt, perquè he fet el que m'has dit, he practicat els exercicis, o he fet els tips, perquè pensa que tenim poc de temps a la consulta, però aquests tips, i amb una empatia, i amb un posar-se en el lloc del pacient, a vegades funciona.
Clar, i en aquest poc temps, perquè realment és poc temps, i és poc temps no perquè ho decidiu vosaltres, sinó perquè tenim una agenda plena, no? Malgrat que us puguin marcar un temps, i clar, heu d'anar tirant. En aquest poc temps, aquest temps, no sé si poc o molt, que teniu per atendre amb aquest pacient, n'hi ha prou? És a dir, ja amb aquesta mirada ja sabeu detectar si una persona té cura de la seva salut, si us està dient la veritat, saps? Si no, és a dir què desenvolupeu els metges? Perquè més, ja no, entenc que això ja no és un tema de coneixement mèdic, no? Si no, no sé si entra aquí un punt de psicologia.
Bueno, partim d'una base. Jo he de confiar en que el que el pacient em diu és la veritat. Vale? Doncs partim d'aquesta base, jo confiant en el pacient, perquè hem d'establir una relació de confiança. Si no hi ha relació de confiança, no puc ajudar a empoderar el pacient perquè pugui fer o posar en marxa determinats mecanismes per millorar la seva salut. Els meus companys fan el mateix. Es tracta de conèixer la persona, després entendre la persona i després intentar posar-nos en el seu lloc i pensar per què fa les coses de la manera que la fa, perquè potser que sigui, estigui educat d'una manera. Jo entenc que per a nosaltres, els argentins, és difícil de treure la carn vermella.
Sí.
Vale? Doncs, però jo he d'ajudar a educar una persona per a fer-la entendre que si abusem de determinades coses, com la carn vermella, per això, pot, a la llarga pot tenir algun problema de salut. Doncs és difícil perquè s'ha de fer una entrevista curteta, amb empatia i amb molt de carinyo. Doncs a vegades fem dos o tres visites segudes i, bueno, ens arrenquem a solucionar el problema.
Abans has comentat un concepte que m'agradaria matisar. Has parlat de la prevenció primària i la prevenció secundària. Què vol dir? Quina diferència hi ha entre una i l'altra?
Mira, nosaltres tenim programes al CAP, Totalix en té programes de prevenció primària i prevenció secundària. Per exemple, si jo he de mirar el tema del colesterol en una persona que mai ha tingut un esdeveniment cardíac o cardiovascular o arterial, segurament aplicaré la prevenció primària. És a dir, una persona sana que no està malalta, en aquesta persona puc aplicar prevenció primària. La prevenció primària es tracta del que deien les àvies, prevenir que no pas curar. Clar, si després...
És a dir...
Fem una analítica, veiem que aquest colesterol puja, que aquesta persona en té riscos perquè el pare també va patir un problema de salut del cor o alguna cosa així, doncs ja potser encara primària, però potser hem d'orientar-nos una mica més a ser més estrictes de cara a evitar tenir que tenir una prevenció secundària. No sé si s'entén.
Sí, és a dir, crec que sí. És a dir, la prevenció primària normalment no incorpora medicalització?
Sí, a vegades sí.
A vegades sí.
A vegades sí. El tema no és la medicalització o no, el tema és, he de curar jo una patologia o no? Perquè potser li faci un sosteniment dels valors que en té ara i res més, i que no tingui que fer res més. Però la prevenció secundària és quan ja has patit...
D'acord. Petit, sí.
Ja has patit un problema i aquest problema s'ha de mantenir amb un risc baix, vale? Perquè no volem que es torni a repetir.
D'acord.
Vale?
D'acord. Sí, sí, queda clar. És a dir, que diguem que en la secundària és quan algú ja presenta símptomes de malaltia, no? La primària igual són com petits avisos, o allò quan estàs amb el llindar, no? Estàs a punt, no? I entenc que aquí hi ha com tota aquesta aquests consells vostres, no? Més enllà de que pugui haver certa medicalització, no? D'aquelles pautes de, mira, canvia aquests hàbits, fem això, a veure si reconduïm la situació i aconseguim que no malalteixis, no?
Correcte. La prevenció primària Maria, a vegades sí que precisa medicació com una hipertensió arterial, però clar, serà una cosa diferent si és si és després d'haver patit o no una malaltia greu.
Clar, i ara aquí m'entra el dilema, que al final no sé fins a quin punt habitualment en un dia habitual, en una jornada habitual teva, dediques més temps atendre persones, diguem, en aquest baix risc, no? En aquesta prevenció de baix risc, que atendre pacients malalts.
Bueno, no et podria dir, Carola, perquè nosaltres treballem en equip.
Sí,
vale? Doncs, treballant en equip és que hi ha l'infermera, hi ha el referent de benestar emocional, hi ha el fisio, en Albert, que coneixes molt, hi ha altres companys de la feina, com l'Alba, que és la nutricionista, hi ha psicòlegs. És a dir, nosaltres en l'equip intentem abordar el pacient de manera integral. Vale? Doncs d'aquesta manera, n'hi ha dies que és la infermera que em ve i em diu hem de mirar això, o n'hi ha dies que faig al revés i jo li dic a la infermera hem de mirar això, sisplau, mira't aquí, fes això, perquè si jo treballés sola no aconseguiria res.
Clar, no sé si la tendència, diguem, de la medicina és a, mirada atendre, o sigui, que hi hagi més pacients en aquesta prevenció primària i atendre més aquest baix risc, i no sé si així sentiu o hi ha estudis que diuen que així s'aconsegueix atendre menys malalts.
Amb aquesta població, no, sabria, no podria dir-te, perquè amb aquesta població que està força envellida, vull dir, a tot l'estat, eh? No és a Sitges, i que no hi ha prou gent jove, malgrat la immigració, doncs jo no sabria dir-te de que si tenim més de prevenció secundària que prevenció primària. S'hauria de mirar estadístiques, però a la meva consulta és mig i mig, 50-50, sí. Uh-huh. Jo, bueno, a vegades potser un dia més que...
I això ho considereu bo des del sector? És a dir, que l'atenció primària, és a dir, aquesta atenció a pacients amb baix risc de malaltia, per d'una manera, no sé si sigui creixent o ocupi el 50% del vostre temps, no sé si és quelcom positiu, és a dir, si hi ha una lectura positiva en això de dir estem dedicant molt de temps a atendre aquestes persones que encara potser no estan malaltes, però ho fem sentint que és la manera d'evitar que emmalalteixin. O, d'altra banda, pot haver la lectura de s'està dedicant molt de temps a prevenció a persones de baix risc i això impedeix que es pugui dedicar més temps a persones malaltes. No sé si es poden fer les dues lectures.
Jo crec que sempre que poguéssim fer una intervenció preventiva primària, uh-huh, és molt millor, però en tots els estaments, és a dir, des del punt de vista social, des del punt de vista de medicaments, des del punt de vista del confort del pacient, des del punt de vista familiar, és a dir, des del punt de vista mèdic, perquè és que jo tindré menys feina si tu estàs sana i vens a la consulta només a control. I farem tasques per intentar que et mantinguis sana. I cada vegada tenim més coses, tenim a l'abast informació dels, uh-huh, telèfons mòbils i de les xarxes, i tenim la possibilitat d'imprimir-vos dietes i, bueno, consells i coses d'aquestes que a vegades ens ajuden molt.
Clar,
a mantenir-vos sans.
Ara conversant amb tu i d'alguna manera amb tot el background que tenim, uh-huh, de tots els, uh-huh, teus companys que han anat passant aquí de diferents, uh-huh, àrees, la sensació és que cada vegada més al CAP es carrega de feina justament en aquesta via, o en aquesta àrea que és la preventiva, no? I d'aquí una mica era la meva pregunta, dic, la sensació és que cada vegada teniu més càrrega de feina en matèria preventiva, no? Mm. I no sé si això coincideix amb el concepte que també d'alguna manera l'hem hagut de canviar al ciutadà, no? De quan un va al CAP, per què va al CAP, per què va al metge, no? Perquè abans, no ho sé, fa 30 anys, fa 40 anys, un anava al CAP perquè estava malalt. No anava mai amb una visió preventiva, i això ara ha canviat molt, i fins i tot la vostra manera, no? És a dir, teniu, doncs això, oferir totes aquestes alternatives, no? Aquesta prescripció social. Uh-huh. No sé si d'alguna manera aquesta és la tendència, sentiu que aquesta és la tendència, no? I sentiu això, que cada vegada feu més acció preventiva, no?
Fixa't, fins i tot aquest any, bueno, enguany encara estem al 2024, bueno, no estem al 2025, sí, però l'Organització Mundial de la Salut va fer al desembre de 2025, sí, un nou lema.
Del 24.
Sí, un nou lema per a tot el 25, però clar, començarà el 7 d'abril.
El 7 d'abril, dilluns.
Dilluns, que ja estem a la vora, no? Però... El lema futur és incidir en les mares, incidir en els nadons, uh-huh, per al futur, però sobretot de cara al futur, d'intentar que el futur sigui bon, perquè si agafem un nadó des de molt petit i l'ensenyem de que és com s'ha de cuidar, serà més fàcil. Vale? Doncs, a vegades ve el pacient ve a la consulta perquè en té un problema de salut, sí que és veritat, però també és veritat que moltes vegades ve perquè l'hem cridat perquè vingui a fer-se una analítica o a, uh-huh, a un control. Doncs intentem barrejar totes dues coses de la prevenció primària i secundària, i no només la nostra feina, sinó la feina també intentar ser conciliadors de la feina que fan els especialistes de l'hospital i bueno... És una feina interessant.
I quins són aquells consells preventius que més repeteixes a consulta? És a dir, aquelles tres coses que dius, és que això ho dic cada vegada que entra un pacient, li haig de dir.
Ha de beure més aigua, ha de caminar més, ha de fer una mica més d'exercici i ha de cuidar-se una mica amb els greixos d'origen animal. Són els tres que jo repeteixo gairebé cada dia.
És a dir, rebaixar el consum de proteïna animal, sí, no? Més aigua?
No proteïna.
Ah, perdó, de carn.
No, greixos.
De greixos.
Greixos d'origen animal.
D'acord. És a dir, embotits, carn vermella, etc.
Sobretot ultraprocessats. Bueno, i afegeixo aquí el tema dels ultraprocessats. I processats en general, però...
Per tant, alimentació, exercici i aigua.
Sí. Sobretot són les tres coses sobre
són
les que
tres
més
pilars.
Incideixo jo. Sí.
I has notat... Clar, portes aquí un any i poc, però ja tens una trajectòria, diguem, la teva vida professional, eh? No sé si has notat canvi en això. És a dir, d'entrada, en la recepció del missatge, és a dir, per exemple, en el fet de... Jo crec que la teoria, en general, la ciutadania la sap. Altra cosa és que la pràctica la portem bé o no, però la teoria jo crec que ja gairebé tothom la sap. Però no sé si has notat canvi, no? En la recepció de tens raó, de sí, o fins i tot a l'hora de veure pacients que, veus que ho estan intentant, que ho intenten, que s'esforcen respecte a anys enrere.
La teoria, com dius, la sabem tots, així que és força fàcil incidir sobre un tema que és conegut. I si a més dona resultats, és més fàcil encara. Clar que comporta un esforç, i l'esforç no només ha de ser meu, sinó també del pacient,
clar, aquest és el gran canvi, eh? En el fons aquest és el gran canvi. Clar. Que fins ara dic 30-40 anys enrere, eh? I molt abans, l'esforç el feia el metge. És a dir, tu anaves al pacient i tu anaves a la consulta i el metge feia un diagnòstic, receptava una medicació i tu no feies res més que complir unes ordres que passaven per prendre un xarop o prendre una pastilla, ja està. Clar, des de fa uns anys ençà, i ara ja és una cosa molt, 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 molt evident, un arriba a la consulta i sap que sortiran deures. És a dir, ja no és només la pastilla, que potser sí, o el xarop, que potser també, sinó que, a més, és això no ho pots menjar, has de beure això, has de sortir a caminar, has d'anar a relacionar-te, surts amb deures, surts amb una càrrega de deures.
I no només això, Carola, hem d'empoderar a l'usuari perquè sigui ell qui pugui prendre les decisions correctes. I l'única manera que es pot fer això és amb paciència i amb educació. Educació.
Ops. Educació, sí, educació, ho has dit perfectament.
Si l'usuari, si la persona sent que el que jo li dic no és correcte, hem de xerrar sobre el tema i arribar a un acord. No, és que no estic d'acord, és que jo vull fer-ho així. Doncs, bueno, anem a intentar-ho d'aquesta manera. Si no funciona, anem a provar d'aquesta altra forma. Hem de ser flexibles també, no podem tornar a la imatge del metge d'abans que jo mano perquè jo sóc la metgessa, no podem tornar a aquesta imatge, hem de tornar a una imatge més conciliadora. I és veritat que n'hi ha coses que diré, no, això no pot ser, necessites aquest antibiòtic per això, això i això, però s'ho ha d'explicar. Si li dic no només, és com el pare m'ho deia, Si em deia no... Jo em rebutjava, jo em rebotava. No,
és a dir, no, eliminar una mica l'autoritarisme, tot i que entenc que hi ha una autoritat. És a dir, al final, el metge no? D'alguna manera, al final és el professional que sap, no? És a dir, qui t'ha de dir si pots prendre un antibiòtic o no, hauria de ser un metge, no? Allò de mai autodiagnosticar-se ni automedicar-se. És a dir, els antibiòtics s'han de prendre sota prescripció mèdica, no?
Suposadament sí.
Encara passa que no?
Encara passa, ens arriba molt a la consulta.
Però i sempre he pensat, i com ho fan això? Perquè a la farmàcia sense recepta no et donen un antibiòtic. Normalment, vaja.
No t'ho sabria dir. Jo a vegades penso és que com és possible si no es venen? Com és possible? Però bueno, passa, perquè la meva cosina en tenia quatre pastilletes encara que li sobraven, vaig començar amb aquest antibiòtic, o perquè la mare em va dir que prengués això perquè a ella li va anar bé... Encara passa.
I el boca a orella encara... No sé si fa mal, de vegades, el boca a orella. De és que la meva veïna o la meva mare, no sé què, s'ha pres això i li ha anat molt bé.
El boca a orella és el que és, el boca a orella. Quan jo era petita jugàvem a un joc que era el boca a orella, però començava en una fila i un deia una cosa i el que trobaves al final d'aquesta fila...
El telèfon es catxarrava.
Ah, exacte, doncs... era el que passava i això és un exemple del boca a orella, no? Potser que el missatge sigui correcte d'inici, potser que tinguis tota la raó, potser que tinguis un bueno, una consciència d'alguna cosa que tu saps que és veritat, vale, tot això pot ser correcte, però aquest missatge es pot anar desvirtuant en el pas del temps i de persona a persona, i no necessàriament el que et funciona a tu funcionarà a altres persones, sinó n'hi haurien tant tipus diferents de medicaments. Uh-huh. No?
Doctora, en aquest Dia Mundial de la Salut que se celebra dilluns, quin era el lema, per cert, m'has dit abans?
Era el proper, era confiança en el, en la, en el naixement.
Ara el buscarem, sí, doncs ara el buscarem. Ara, ara, però jo que feia incidència en el futur a partir de, dels nadons, sí. De les mares i dels nadons.
Comienzos saludables i futuros esperançadores.
D'acord.
Això és a dir, l'esperança en el nadó, l'esperança en que posem en pràctica moltes polítiques preventives per ajudar a que no hi hagi aquesta mort perinatal que uh-huh. encara hi ha, que ens trobem moltes vegades que, bueno, pensem, aquí no passa, doncs no, potser no passa tan sovint, però encara passa en el món, i hem de pensar d'una manera global, que no pas només local.
Sí, sí, i que vaja, que pot passar, és a dir, no, no estem exclosos de risc ningú, per molt que vivim aquí. Però li volia preguntar, justament en matèria preventiva, no sé si també, o si o encara s'ha de fer més incís o més força, o tens la sensació de que aquí encara tenim un repte, que és el tema de la salut mental. És a dir, tinc la sensació que la ciutadania, pel que us escolto, en tota aquesta temporada o dues temporades que portem ja de secció, que d'alguna manera la ciutadania ha après o ha entès, doncs, això, que hi ha deures que ha de fer, s'ha d'esforçar per estar bé, és a dir, no és una feina que només recau en els metges o en les metgesses, sinó que un, a nivell individual, ha de fer un esforç per trobar-se bé. Però s'entén molt a nivell físic, no? A nivell mental, no sé si encara ens costa, tot i que es parla, per sort cada vegada es parla més de salut mental, encara ens costa percebre o adonar-nos en que potser tenim un problema de salut mental i que això també hi ha prevenció davant d'això també, no?
Sí, en tenim una vida una mica particular ara, no té que veure amb els anys enrere, que antigament el tema salut mental estava referit només a en tenies una psicosi o en tenies, sí, un problema suposadament, entre cometes, greu. Ara la salut mental és notoriament a la població és un tema que és, està molt a l'abast. Tothom està molt conscienciat de que s'ha de tenir molta cura de la salut mental, perquè si no ens agobiem, ens sobrepassem, ens trobem malament i no podem sortir de casa, o ens angoixa una cosa que normalment no ens angoixava mai. I clar, busquem ajuda perquè a vegades no entenem per què passa això. I bueno, és un altre, tu preguntaves motius habituals en la consulta, és un dels,
sí?
altres motius més,
sí?
habituals, sí, l'angoixa,
l'angoixa, no?
Per un tema laboral, per un tema psicològic, per un tema de parella, per això també al CAP en tenim moltes eines posades a l'abast de la del ciutadà, precisament per ajudar en aquests temes.
Perquè
en tenim
també es pot prevenir, la
clar,
salut mental es pot prevenir.
Clar, clar que sí, clar que sí. Sobretot hem de trobar un espai per a unes altres mateixes, hem de començar a fer coses que siguin bones per a nosaltres, no només fer coses per a guanyar diners, per a treballar molt, per a sortir molt de casa, sinó que hem de tenir cura de nosaltres mateixos, i això també s'ha d'ensenyar, perquè a vegades no
del nostre
sabem.
Esperit, no? De la nostra ànima, del nostre benestar psíquic,
Abans hi havia no hi havia converses d'aquests temes, no? Normalment no parlaves d'aquestes coses, i ara es parla una mica més, ja tenim menys por de fer-ho, i no tenim por de que ens posin l'etiqueta de malalt mental. I no es tracta d'una malaltia mental, vull dir, és que és un estat emocional que es pot revertir, que pot millorar, que
clar,
podem fer coses
fet,
per ajudar. Sí.
No sé si deu tenir xifres això, però el percentatge de pacients que en algun moment passen pel CAP amb un estat d'ansietat deu ser elevadíssim, no? Perquè, vaja, és a dir, tots, segurament és un exercici que podem fer tots. Mirem al nostre voltant, començant per nosaltres mateixos, al nostre voltant, i segur que coneixem que molts, en algun moment de la seva vida, han patit algun estat d'ansietat, algun moment d'ansietat.
Es diu que gairebé quasi totes les patologies, les consultes, tenen un fons de salut mental, d'angoixa, que és una, el que nosaltres diem somatització. És a dir, jo em trobo malament de qualsevol problema a casa, a l'escola, a la feina, on sigui, i em fa mala panxa o en tinc diarrees.
I això des de nens petits ja, eh? Això ja es veu des de la canalla, oi?
Normalment sí. Bueno, nosaltres ara atenem persones a partir dels 16 anys.
Sí.
Però clar, quan anem agafant el seu historial, veiem que sí que van patir històries d'ansietat o a l'escola o a casa, i aquests nens, bueno, després continuen. A vegades sí i a vegades no, dependent de com s'hagi enfocat en aquest moment. Si s'ha enfocat d'una manera productiva per al nen, el nen doncs han sortit i no tindrà més, o sí, potser que tingui problemes, però vull dir és que no és tan rellevant aquest problema, però s'ha de treballar molt en aquesta detecció i aquesta feina que és enriquecedora, no?
Enriquidora.
Sí. Però és difícil també és molt difícil perquè s'ha de treballar amb les mares i pares i bueno, és no només amb una persona sinó amb el torn, i això sí, sí. Que,
i
sí,
quan la solució no és tan fàcil com una pastilla i se't passa, no? Que és una solució que moltes vegades passa doncs, per treballar altres aspectes, això sempre es fa més feixuc, no? I sí. Més pesat, no? De dir, ostres, és que no és un tema tan senzill, però vaja, en qualsevol cas, prevenció, eh? Prevenció és com la paraula clau o la paraula màgica al centre d'atenció primària. Entenc que perquè funciona, principalment perquè, doctora, sentiu que funciona, que sí. Quan es prevé, és a dir, quan es fan accions preventives, s'emmalalteix menys.
Sabem que funciona. A la part laboral es nota molt. Si fas una bona prevenció, tindràs menys accidents. I és, això és claríssim. I no, és que no hi ha manera de rebatir-ho, és així. També es nota a la resta, es nota molt, però clar, és una ensenyança que hem d'insistir cada dia.
De pas a pas, de formigueta, pas. Sí. Camí.
De mica en mica s'omplirà la pica, sí, clar que sí.
Exacte. Doctora, un plaer que ens hagi acompanyat avui aquí a l'estudi, moltes gràcies. I ho diré aquí en obert, perquè l'he dit abans en privat. Quants anys fa que ets aquí a Sitges? Al cap portes un any i alguna cosa, però i aquí a Catalunya...
Un parell d'anys a Sitges i bueno, una mica més a Catalunya, ja força anys.
Ja fa uns quants anys. Perquè la doctora, que és argentina, com bé ella ha dit, parla un català excel·lent. I també l'escriu, em diuen. Parla un català excel·lent, i no pas perquè hagi anat a fer cursos de català, sinó perquè ella ha tingut la voluntat d'aprendre'l. Des d'aquí les nostres felicitacions, perquè no sempre passa, i escolta'm, s'agraeix. S'agraeix des del país que doncs, hi hagi que t'interessa en parlar la nostra llengua i escriure-la.
La mare em va dir que ves donde fueres, haz lo que vieres. I això significa també que jo treballo aquí a Catalunya des de fa anys, així que m'he de comportar com una catalana i em sento com catalana.
Doncs nosaltres també t'hi veiem com una catalana. Gràcies, doctora, un plaer.
Gràcies, igualment, Carola, gràcies.